Ràdio Marca és l'emoció. L'esport és nostre. Ràdio Marca és l'emoció. Ràdio Marca Barcelona 89.1.
Ràdio Marca.
Xavi, falta molt poc pel teu casament.
Xaviot.
I encara no t'has mirat el traje de nuvi.
Xaviot.
I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
Xaviot, mare. Xaviot, ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
Bé, ja estic més tranquil·la.
Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 4249. 93 748 4249.
Conecto el tiempo, muevo el dial de la radio.
T'agradaria escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Barcelona és Ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vas sentir i de la ràdio que vas ser. No perdis la sintonia. A Ràdio Marca Barcelona 89.1 FM, la nit de divendres a dissabte, de 4:40 a 6 del matí,
amb Albert Malla.
En Manu, el mini mans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
A Ràdio Marca Barcelona, Josep Lluís Merlos té la fórmula. Els dilluns a les 7 del vespre, tota l'actualitat del món del motor a Fórmula Merlos. La veu del motor a la ràdio dels esports.
¿Se te ha olvidado o no te ha dado tiempo a echar tus jugadas de lotería? ¡No pasa nada! El Pollito de Oro.com. Participa en nuestras peñas y descárgate nuestra app. El Pollito de Oro.com. Y que la suerte te acompañe. El Pollito, el Pollito, el Pollito de Oro.com. El Pollito de Oro.com. El Pollito de Oro.com.
Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Sueños, realidad, fantasía, comedia, aventuras, terror, dramas, música, mucha música. Todo esto y mucho más es el mundo del cine. ¿Nos acompañas?
La Claqueta, más de 40 años amando el cine. Todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio Marca Barcelona. Escucha la grabación vía streaming los sábados de 9 y media a 11 y media en radiomarcabarcelona.com. Y ya saben, siempre nos quedará el podcast.
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio?
Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En què el puc ajudar?
Vull una maca de color cru, amb roba de l'Amazones d'1,75 m, combinada amb cordes molt gruixudes, amb una banda de teixit, que tingui ventilador incorporat, que hi càpiguen dues persones... Ah, i sisplau, que es pugui sintonitzar a Ràdio Marca Barcelona.
M'ho demanen molt aquest estiu.
Ràdio Marca Barcelona, la ràdio més esportiva per la gent que sap el que vol.
Hawaii i Bombay són dos paraïsos que a veces yo me monto en mi piso. Hawaii i Bombay són de lo que no hay.
Pael, pael, pael.
Hola padeleros y padeleras, soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho pádel.
Mucho pádel, mucho pádel, eh.
Sacadme del pádel.
Programa patrocinado por SM Sabai, Addictive, Arafarma, Pranarom, Clínica Podológica MO, Club Munay Viladecans y Audilegem.
Sacadme del pádel. Me paso con
la
vida
y cospite,
alguien me pare.
Betty, te fuiste lejos, ya no eres mi Betty. Soy como el Barça sin Messi. Betty, te fuiste lejos, ya no eres mi Betty. Soy como el Barça sin Messi. Lolo, 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 lolo. Soy como el Barça sin Messi. Lolo, 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 lolo. si ya nada mola. Porque ahora yo estoy solo y tú estás sola. Como una bala sin una pistola. Te quiero a ti, no a cualquier española. Porque a un amigo nunca lo abandonas. Te quiero y eso es lo que me encojona. Te fuiste, ya no quiero otra persona. Y se quedó vacía Barcelona. Betty, te fuiste lejos, ya no eres mi Betty. Soy como el Barça sin Messi. Betty, te fuiste lejos, ya no eres mi Betty. Soy como el Barça sin Messi. No, 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 no.
Ràdio Marca és emoció, l'esport és nostre. Ràdio Marca és emoció, Ràdio Marca Barcelona 89.1.
Ràdio Marca!
Directe Marca Catalunya, repartint joc dirigit i presentat per Fèlix Monclús.
Eins und zwei und drei und vier und fünf, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand einen Masterplan. Für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression.
Bon dia, molt bon dia. Benvinguts al Directe Marca Catalunya. Benvinguts al Repartint Joc, amics oïdors, del dia 30 de juny de 2025, darrer dia d'aquest mes de juny. Demà ja entrem al mes de juliol, un dels mesos més estiuencs per característiques diferents, no? Però que en qualsevol cas pels estudiants, per la gent que es dedica a unes feines en concret que treballen més aviat per temporada i en la temporada de l'estiu tenen més esbarjo, per molta gent que tria aquest primer mes per excel·lència de vacances com és el juliol i gent que fa meitat i meitat, no? Però que en qualsevol cas hi ha molta gent ja amb aquest the final countdown, no? Amb aquest rush final de temporada arribant ja a les festes d'estiu, a les vacances d'estiu, aquests dies tan desitjats després de tants i tants mesos de treball. Nosaltres aquí al peu del canó perquè estem en ple mundial de clubs que s'està jugant, com bé sabeu, als Estats Units i hem començat ja amb la sintonia de Marcador Internacional perquè aquí amb nosaltres tenim el seu director, editor i presentador que és el Raül Fuentes. Raül, bon dia, benvingut.
Bon dia, Fèlix.
Què tal, Raül, tot bé?
Tot perfecte.
Molt bé, quina puntuació té per tu en aquest moment el mundial? Ara aquí ja estem en plens vuitens.
Bueno, està anant a més. Jo crec que el Mundial va a més. A mi, excepte alguns partits de la fase de grups, però ja a mi des del primer dia m'ha agradat. I amb una sensació, bé, lleugera no, però recordaràs que la primera jornada dèiem que Sud-amèrica li mirava la cara a Europa. Crec que en aquests vuitens de final Europa s'ha posat les piles, no? El Chelsea va derrotar el Benfica a la pròrroga. Ahir el Paris Saint-Germain, que era bàsicament un fet, va passar la mà per la cara a Inter Miami en un duel que es preveia igualat i que de fet crec que ho va ser, però el Bayern de Munic va derrotar 4-2 al Flamengo. Per tant, bé, tenim un Bayern Paris Saint-Germain a quarts de final, un Chelsea a Palmeiras també a quarts, i res, doncs esperant a veure avui els partits de vuitens.
Molt bé, disculpeu el soroll, que he pogut jo un plonter en aquest cas i t'he espantat fins i tot, no, Raül?
Sí. Estava aquí pendent d'unes quantes qüestions. Sí.
Ja, molt bé, molt bé. En aquest cas, però, els companys ja arreglen perfectament el que jo he mig destrossat, però vaja. Escolta'm, Raül, el tema de l'assistència als estadis, no? És un tema que hem de tornar d'alguna manera a recuperar per el fet de dir que no acabem de veure. Sabem que s'han baixat... sí, només, disculpeu, amics judors, tapeu una miqueta el que és l'entrada de la refrigeració, perquè així no ens traguem el Raül i jo les frigories de cop i estem fresquets. Gràcies, disculpeu, amics. Raül, el que et deia és que això és la ràdio en vídeo en directe, Raül, i així li expliquem sempre als nostres oients, no? Escolta'm, amb el tema de l'assistència hi ha una cosa que aviam, la recupero avui perquè ahir vaig sentir dos comentaris de qui narrava el partit entre l'Inter de Miami i el Paris Saint-Germain, clar, una mica també erronis, no? O sigui, jo veig que malgrat haver baixat les entrades entre un 80 i un 90%, no deuen ser massa assequibles o deuen ser encara molt cares, perquè és que els estadis els veig molt buits, no? Ahir, per exemple, vaig veure la primera part del Paris Saint-Germain Inter de Miami i la veritat és que en el moment que veies durant la primera meitat el que eren les imatges amples, per molt que on estava en l'estadi d'Atlanta hi havia cabuda per 70.000 espectadors, no arribaven a la meitat, perquè veies tot de butaca de color vermell, no? Però clar, també van fer dos comentaris molt semblats, venint a dir que tampoc en tenien massa perquè no hi havia gent jugant a l'Inter de Miami, perquè Miami i Atlanta està ben a prop. No està ben a prop. No està ben a prop, per no confondre la nostra audiència. De Miami a Atlanta hi ha aproximadament 1.000 quilòmetres, 1.100 quilòmetres, posem. És a dir...
És com un Barcelona-Galícia. París. O París.
Sí, no, jo t'ho dic perquè si tu agafes el mapa d'Estats Units, sí que sembla que estiguin a prop, no? Ben bé al sud Miami i una mica més amunt Atlanta, i sembla que estiguin a prop, però és com si agafes el mapa sencer d'Europa, des de la península Ibèrica fins als països nòrdics, i veus que, home, Barcelona i París estan relativament a prop. Estan a 1.100 quilòmetres.
Sí.
O sigui, que no estan a prop en el mapa en general. O sigui, que tampoc es tracta de dir... Mira, que ells podien haver agafat el cotxe i s'hi apropa en un moment i veure el seu equip. No? Però dit això, com a excusa de la poca gent que hi havia a la grada, no acabo de veure a la gent nord-americana endollada. I després, cara al Mundial, el tema de les tempestes elèctriques, perjudica això, Raül?
No, jo crec que això s'ho han de fer. O sigui, és que és un tema complicat, el tema de les tempestes, perquè, clar, podem dir... Bueno, això han de fer mirar, però és que no s'ha de mirar gaire cosa. Vull dir, està per llei això de que quan cau un llamp el partit s'ha d'aturar, quan cau un llamp a uns 12-13 quilòmetres d'on s'està disputant l'estadi, i a partir d'aquí fer el compte enrere de la mitja hora. Clar, l'altre dia, amb el Chelsea-Benfica, què va passar? Que el partit es va aturar en el minut 85.
Sí, sí, per això trec el tema. Sí.
Va estar aturat més de dues hores. Clar, això és inviable amb un Mundial.
Clar.
Que, de fet, el Mundial de la temporada vinent encara hi haurà més risc pel fet de que a l'haver-hi 48 seleccions hi ha més partits. Per tant, quan més partits es disputin, més risc de tempesta hi haurà. Jo això ho veig inviable. Aquí l'única manera, no passarà, però l'única manera d'arreglar-ho, perquè tu als Estats Units no li pots dir no, mira, fora la llei, per un mes no hi ha aquesta llei. No. Aquí l'única manera què serà? O què seria? Traslladar el Mundial de país, vull dir, canviar-lo, però això ja no es pot
això
fer.
Això en els nord-americans ja no els hi treus. També.
Cosa que ara mateix no ho tinc al cap, però, per exemple, clar, el Mundial de l'any vinent és Estats Units, Canadà i Mèxic.
Sí.
Jo crec que Canadà i Mèxic no tenen aquesta llei. Per tant, potser a Canadà hi ha tempesta elèctrica, a Mèxic també, i no suspenen els partits, com passa aquí al nostre futbol, aquí a Espanya.
Sí.
Però als Estats Units, sí, llavors és un tema complicat. Mira, ahir en l'Inter Miami Paris Saint-Germain, ahir no sabem si va haver-hi tempesta o no, perquè el partit es va jugar sota sostre,
sí, sí.
Que això també podria ser una solució. El que passa és que no tots els estadis del Mundial tenen en aquest cas sostre, perquè la gran majoria són a cel obert.
Això és una cosa, amics oïdors, força sensible, eh? Força sensible, perquè evidentment si un no s'hi troba, doncs mira, saps que va passant i ja està, però quan un s'hi troba en els seus partits, els partits que vol veure, perquè clar, això és una llei governamental en aquest cas, això depèn del propi país, dels Estats Units. A partir d'aquí reconduir això és francament difícil, i possiblement la FIFA, Raül, no apretarà massa, no pressionarà massa, perquè si hi hagués alguna cosa serien corresponsables del que pugui passar, no? I això és una cosa que la FIFA entenc que no voldrà assumir, no? A partir d'aquí, el gran problema també és que, clar, la llei aquesta la tenen molt ben feta en quant al tema seguretat, és a dir, van per fraccions de mitja hora. Igual, per exemple, que l'altre dia el partit ajornat en 5 minuts va tardar 2 hores en reemprendre's, podrien passar 4 hores o 4 hores i mitja, o sigui, perquè van per fraccions de mitja hora. Si tu tens 25 minuts ja més o menys coberts i a 10 quilòmetres hi ha un llamp, torna a començar la mitja hora.
El que passa és que, clar, això també... Aquí també poden sorgir o fer efecte els comentaris dels protagonistes, que són els futbolistes i els entrenadors. L'altre dia, quan va acabar el partit entre el Benfica i el Chelsea, va sortir Maresca, l'entrenador, i va dir: mira, és que això és una broma, vull dir, això no és futbol ni res, perquè el que no podem estar és 2 hores al vestidor, al vestuari, fent què? Vull dir, escalfant, però si... Perquè crec que l'altre dia, no ho tinc gaire clar, però crec que va succeir això, vull dir, estava a punt de començar a reiniciar-se el partit, van passar 27-28 minuts que no queia cap llamp,
sí,
i en el minut 28 o 29, pam, llamp, mitja hora més. Llavors, clar. Imagina't que això succeeixi la temporada vinent, l'estiu vinent, a la final del Mundial. Clar, què fem amb una final del Mundial? Perquè, clar, això també, el Chelsea tenia... Clar, el partit, que jo crec que si s'hagués jugat del 85 al 90, vull dir, segurament hagués acabat 1-0, i el partit va acabar 1-4. Vull dir, clar, és que són dos partits molt diferents. Et pots jugar un títol mundial, un bitllet a quarts, un partit, 3 punts, perquè són dos partits totalment diferents. Tu imagina't que el Benfica el va beneficiar a l'aturada, perquè quan va començar el partit van dir: escolta, 5 minuts a mort. I van trobar el penal, va empatar Di Maria, partit a la pròrroga, i ja després, doncs, a la pròrroga van perdre, no? Però clar, aquí t'estàs jugant molt com per que passin aquestes coses. Ara bé, és el que
va per endavant, el que va per endavant, com dius, un molt bon criteri, el que va per endavant d'alguna manera se li talla el ritme, i el que va per endarrere té la possibilitat de fer un bon reset. Per tant, alteres una miqueta el que és el ritme del partit en si.
El que passa
és
que això és difícil de tombar aquesta llei, perquè, clar, estem parlant a veure, de vides humanes, no? Perquè hi ha perill, hi ha un perill existencial en el fet de jugar amb tempestes elèctriques al costat
o
a sobre teu. Per tant, clar, és difícil gestionar, perquè quan tu pots debatre temes futbolístics, clar, hi ha algú altre que et pot dir: no, però és que la vida, evidentment, va per davant del futbol. Vull dir, per molt que sigui una Eurocopa,
sí.
Un amistós, un Mundial o el partit del segle. Per tant, entenc que és complicat que aquesta llei, doncs, s'esvaeixi, encara que només sigui per un mes. Per tant, quina és la solució? Doncs jo crec que no hi ha. Vull dir, a jugar al Mundial als Estats Units, i si l'estiu vinent hi ha tempestes elèctriques, doncs, no sé, ja ens ho farem.
No, i a més hi ha una cosa molt clara també, Raül, i és que això té molta defensa, per part dels Estats Units té molta defensa, és a dir, Estats Units o el govern americà pot dir: no, nosaltres no hem creat aquesta llei, no hem creat aquesta norma per al Mundial de Clubs o per al Mundial de Futbol. No, és una norma que hi ha en el país des de fa molt temps, és a dir, nosaltres tirem endavant el béisbol, tirem endavant el futbol americà, tirem endavant totes les competicions amb aquesta norma,
bueno, mira,
en vigor.
Jo recordo que l'any passat, perquè ens va agafar, de fet, em va agafar aquí fent la retransmissió del partit, a la gira nord-americana del Barça, el dia del Clàssic,
sí.
Que va guanyar el Barça davant del Madrid, comença el partit, i crec que va ser el minut 8 o minut 9, que l'àrbitre en qüestió el va suspendre perquè va arribar una tempesta elèctrica i vam haver d'estar aquí doncs, hora i mitja, dues hores, esperant a la renovació del partit. Per tant, com bé dius, no és nou d'ara, ni s'ha fet per la temporada vinent, sinó que des de fa molts anys aquesta llei ja està implantada.
I els seus campionats tiren endavant, evidentment. La NBA és una altra història perquè és indoor totalment, però hi ha molts esports outdoors, en aquest cas, que són a l'aire lliure, que pateixen aquesta norma, no? I que van per aquesta fracció de mitja hora i que a vegades el públic, bé, ells ja hi estan acostumats, no? Però clar, és que el turisme receptiu que rebrà Canadà, Estats Units i Mèxic per al Mundial en el 2026 serà multitudinari. Clar, a partir d'aquí aviam com s'ho agafa la gent, però és igual. Rules are rules, no? Com deia Winston Churchill, les regles són les regles i a partir d'aquí estan per complir-les i està tot.
I després una altra cosa, que no només s'atura el partit, sinó que hi ha, que això també és perillós, clar, el camp s'ha de buidar, per exemple, l'altre dia es va suspendre momentàniament Boca Juniors Oakland City, ja saps com és l'afició de Boca, clar, per treure tota aquella gent d'un estadi, clar, que aquella gent li és igual que nevi, que plogui,
que
faci 55 graus, li és igual, clar, explica'l-s'hi, no, mira, és que estan caient quatre gotes i tal i fora, vull dir, això també hi ha un risc, hi ha un perill, perquè on col·loques tota aquesta gent fora del camp fins que puguin tornar a entrar? Per tant, bé, és complicat, però vaja, de moment que sapiguem, ho estan portant més o menys bé allà als Estats Units. El tema és una mica per l'espectador, que es fa regós, perquè l'altre dia doncs estaves aquí veient el Benfica Chelsea i realment ja no saps què fer, si aguantar, si apagar la, no, la tele, si anar-te'n a dormir. Crec que el partit hora d'aquí, que no sé, va acabar amb la pròrroga a les 3
sí, sí, o a les 3 i alguna de la matinada. No ho sé ben bé tampoc perquè no vaig esperar al final, lògicament, però sí que és una cosa que a més el que t'incomoda més és la incertesa. Si de cop i volta et diré, no, això s'atura 30 minuts, no? Bé, 30 minuts, faig un superet i tal i qual, després m'hi poso. No, això s'atura sense hora, de moment sense hora. Quan es compleixi aquesta fracció que dèiem abans de 30 minuts, es reanuda. Però si els 27, 28 o inclús 29 minuts hi ha un llamp, tornem a començar de zero. Clar, per això es retarda el reinici del partit dues hores o dues hores i mitja, no ho sé, esperem que la gent s'ho agafi més o menys bé, però ni el públic, ni els futbolistes, ni ningú, perquè això no passa en els seus països, estan acostumats a això. I quants futbolistes d'aquests, alguns d'alguna altra latitud, amb més tempestes que no pas aquí nosaltres, però nosaltres també, disputar partits amb una tempesta espectacular, amb una caiguda d'aigua brutal, no?, amb camps enxercats, fins i tot, no? Clar, de cop i volta es canvia tant, però bé, en qualsevol cas, el que dèiem abans, són normes que s'han de complir i a partir d'aquí em sembla que això no es tocarà en benefici de tothom, en benefici de responsabilitats civils i responsabilitats penals, que després aquestes cauen sobre algú i lien la que lien, Raül. Sí. En el tema esportiu, escolta'm, no, com ho vas presumint, això, no? Tenim endavant el Chelsea, tenim endavant el Palmeiras, el Paris Saint-Germain, el Bayern, ja en tenim 4 de 8 dels que disputaran els quarts de final i, doncs, estan els altres per sortir, el City amb el Hilal, no?, que el tenim a tocar pràcticament. Després tenim aquesta matinada també el Real Madrid enfront la Juventus.
No, demà
a les 9 del vespre, sí.
Demà. Sí, avui tenim Inter Fluminense a les 9 i ja de matinada, que per cert hi ha risc de tempestes, on juguen el City i l'Hilal. En teoria aquesta matinada s'ha de jugar al Manchester City a l'Hilal.
L'altra matinada és Dortmund-Monterrey, no?
Dortmund-Monterrey, ja quedarien enquadrats als quarts de final, que s'han de jugar divendres a la nit i la matinada del divendres al dissabte al Chelsea-Palmeiras, i ja el dissabte 6 i 10 crec que són els dos quarts de final. Crec que de moment el gran partit, i passi el que passi avui i demà, ja és el Bayern de Múnich Paris Saint-Germain.
Sí, sí.
Per tant, bé, estan quedant uns quarts de final realment macos.
Tenim també, com deies, 3 de la matinada un partit, Palmeiras-Chelsea, aquest és a les 3 de la matinada. A les 9 del vespre vespre del divendres encara per definir el guanyador de l'Inter Fluminense i del City Al-Hilal. Després d'aquest partit de les 6 de la tarda, Paris Saint-Germain-Bayern, i com hem tingut aquest cap de setmana, també el segon partit a les 10 de la nit serà el guanyador entre el Real Madrid i la Juve i el Dortmund i el Monterrey. En quant al que tenim per avui, la teva expectativa?
Bueno, jo crec que avui hi ha dos favorits clars, no? Crec que el Manchester City davant de l'Al-Hilal no hauria de tenir grans problemes. El City l'altre dia va exhibir un nivell de tot, no? De gol, d'encert, d'energia, d'anar cap endavant, de verticalitat molt i molt bona. Crec sincerament que el City queda molt, perquè estem, no sé si a les acaballes o a l'inici d'una temporada. Això ja ho vam dir l'altre dia, que per cadascun dels equips serà una temporada o una altra, però crec que el City aquest any ho pot fer bé. I a l'Inter Fluminense, Fluminense dels quatre equips brasilers, a mi és el que menys m'està agradant. És un equip molt veterà, molt lent en quant al joc, per tant considero l'Inter favorit, tot i que l'Inter mica en mica està deixant enrere l'ensopegada de la final de la Champions. Va ser un cop duríssim a l'encaixar un 5-0 per part del Paris Saint-Germain. Crec que amb el nou entrenador Christian Kibu i amb cares noves, no? Amb Luis Enrique, amb els Espósito, Valentín Carboni, ho estan fent bastant bé, així que la teoria diu que el quart de final del divendres al vespre hauria de ser Inter-Manchester City, que també és un bon partit,
Bon partit, bon partit.
Perquè seria la reedició de la final de la Champions del 2023.
Bon partit, bon partit. I a partir d'aquí, doncs, això s'aveïna possiblement cap a... No sé, no? Ara especulant molt, no, Raül? Ja, i avançant-nos una miqueta, tot i que el temps passa molt de pressa i en seguida hi serem, però possiblement podem tenir dues molt bones semifinals, no? Que podria ser, per exemple, el City amb el Chelsea, seria una molt bona, un partit dels grans de la Premier, i per l'altra part del quadre podríem tenir perfectament un... PSG o Bayern, Real Madrid o Juventus, no? Vull dir que serien, sí, ja bones semifinals, sí, quatre grans equips,
I tant, bé, primer hem de veure què fa demà el Madrid davant la Juve, però crec que és favorit l'equip de Xavi Alonso. Dortmund-Monterrey, que per mi és una eliminatòria bastant igualada, tot i que el Dortmund té millors jugadors. Per cert, el Dortmund... m'està agradant molt Jude Bellingham, que és un jugador que, si tu el veus, que és el germà de Jude, si tu el veus et sembla que és el del Madrid, perquè juguen pràcticament a la mateixa posició, són bastant semblants de tot, de la manera de moure's. Jude, com Jude, té arribada, té gol, es mou igual, vull dir, m'està agradant molt el Mundial de Clubs a Bellingham Junior. Però és cert que el Dortmund és un equip molt, molt irregular. L'altre dia només va guanyar per 1-0 a Ulsan, però va tenir moltes ocasions de gol. I Monterrey a mi també m'està sorprenent, té moltes cares conegudes, amb Domènec Torrent com a entrenador, i no només té Ramos, sinó que Lucas Ocampos, Oliver Torres, està Sergio Canales, vull dir, té jugadors que han passat per la Lliga Espanyola. Per tant, aquest Monterrey-Dortmund entenc que és un horari complicat, que és matinada del dimarts al dimecres a les 3 de la nit, però crec que és un partit que per aquell qui pugui, doncs, jo l'animo a que matini una mica, o a que no marxi a dormir per veure-la en directe.
Raül, una curiositat ja per la nostra audiència, també sobretot per la nostra audiència, en aquest cas madridista, no? En el cas de Bellingham, no? Bellingham Junior és molt poc junior respecte a Bellingham Senior, no?
Sí.
Què deuen tenir, no, ara?
Sí, bueno, no sé, que el Madrid té 20-21 anys, crec, i Job, doncs, deu estar vull dir, es porten mesos o com a molt un any, vull dir, ara mateix no ho tinc al cap, però vaja.
El Santi em diu que potser com a molt dos anys, no, Santi, creus, sí, tu? El Santi em diu que, com des de producció, que com a molt dos anys, però vaja, que vull dir, són un júnior i un sènior, que són quasi bessons, no?
Sí,
per al que s'assemblen, a més,
correcte.
Perquè jo he vist imatges d'ells fent rem per al Tàmesis, i escolta'm, tenen els dos esperit competitiu,
Sí. Vull dir, de fet, si guanya el Madrid i el Dortmund, que és el més normal, la prèvia ja està feta.
Sí, dir, i tant.
Jupp contra Jupp, i a partir d'aquí, doncs, que guanya el millor.
Duel fratricida, en aquest cas, no?
Correcte.
Molt bé, Raül, hem d'afegir alguna coseta més?
No, res més, que ja et dic, avui tenim dos partits realment interessants, o millor dit, tenim un avui i ja demà, matinada del dilluns al dimarts, en tenim l'altre i que avui quedarà confeccionat el tercer quart de final.
Molt bé, ja només, senzillament, amics jugadors, perquè vostès no ho trobin a faltar, li pregunto al Raül, que és qui ens cobreix també durant aquests dies, que l'Alejandro Segura està de vacances, al tema Barça, però t'ho he de preguntar, Raül, tema Barça no hi ha res, no?
Bah, avui no, però és una setmana interessant aquesta, perquè en principi s'ha d'activar, al Barça li agradaria ja fer efectiva el pagament de la clàusula de Nico Williams, veurem com està el tema. És una setmana on avui 30 de juny és un dia important, perquè avui és l'últim dia dels contractes. El Barça ha de anunciar, i crec que ho farà aquesta setmana, la cessió d'Ansu Fati al Mònaco, la cessió o el traspàs de Pablo Torre al Mallorca, veurem si tanca alguna altra operació, i si tot va bé, una setmana on el Barça, repeteixo, li agradaria tancar i fer efectiva el pagament de la clàusula de Nico Williams a la Lliga. I parlant de la Lliga, demà també és un dia molt important, a les 8 del vespre, amb un poble molt petit d'Àvila, es fa el sorteig del calendari de la Lliga. Demà és important perquè hi ha bastant morbo en quant a molts aspectes. Primer, a saber el calendari, on debuta el Barça, contra qui, quin serà el primer partit al nou Spotify Camp Nou, quan va el Barça a Cornellà pel tema Joan Garcia, quan va el Barça a Sant Mamés pel tema de Nico Williams, els clàssics. Per tant, és una setmana entretinguda.
Molt bé, Raül, en qualsevol cas jo entenc que l'afició del Futbol Club Barcelona beneeix molt l'arribada, no? L'operació que es fa amb Nico Williams, ho dic més que res per als comentaris, perquè en aquests dos, tres últims dies trobo gent que em diu, ei, això vols dir que no s'esgarrarà al final, això vols dir que no s'esgarrarà, clar, i això vol dir, evidentment, que beneeixen aquest fitxatge, no? Que els hi sabria greu que al final quedés malmès. Jo crec que no, jo crec que això està en el temps que més o menys s'ha de portar, hi han coses encara a polir, perquè des de Can Barça, des de cúpula directiva, ens arriba que el tema econòmic està correcte amb l'1-1, la regla aquesta de la Liga, el control econòmic de la Liga de Futbol Professional, però des de la pròpia presidència de la Liga de Futbol Professional, Javier Tebas diu que no està correcte l'1-1.
Sí, 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 bé. Bueno, el Barça diu que estan treballant per arribar a la regla 1, però que ho tenen tot, evidentment,
ben apamat.
Tot ben apamat. Apamat. El tema és que el Barça ara mateix té diners per fer el clausulazo, per anar a la Lliga i pagar els 58 més 4 per al tema de l'IPC per Nico Williams. El que no té tan apamat, però ho tindrà, però ara mateix no, és per inscriure Nico Williams. Ha de fer una sèrie d'operacions, que aquestes operacions han de ser les que hem explicat. La cessió d'Ansu Fati al Mònaco, el traspàs de Pablo Torre al Mallorca, avui també s'ha de confirmar que Sergi Domínguez, el central, marxa al Dinamo de Zagreb per 1.200.000, i també per exemple Noah Darvich marxarà al Stuttgart pel voltant d'un milió. S'ha de renovar Frenkie de Jong. Per tant, amb tot això el Barça ja sí que li dona per inscriure, però com que encara no s'ha fet, però s'ha de fer aquesta setmana, per això, en teoria, el Barça ha d'esperar aquesta setmana a fer efectiva la clàusula per poder inscriure a Nico Williams.
Per tant, Raül, tot això està en previsió, i una pregunta clau que traspasso a tu, una pregunta del carrer que traspasso a tu. Per tant, en aquest cas, no caldria prescindir de cap de les grans fitxes que té el Futbol Club Barcelona en aquest moment, que jo entenc que quan la gent pregunta això es refereix més que res a Marc-André Ter Stegen.
Sí, aviam, no ens hem d'enganyar. Vull dir, aquestes sortides que té previstes el Barça, jo crec que té previst el tema Ter Stegen, però és un tema una mica delicat, perquè és el capità, volen esperar a que arribi a Barcelona, a no ser que Ter Stegen es posi en contacte amb el club i amb Flick i els digui que hay de lo mío, però bé, amb Ter Stegen crec que no, ningú mourà fitxa. Vull dir, el primer dia de la pretemporada, revisions mèdiques, és el 13 de juliol, després el 14 ja hi haurà el primer entrenament. Crec crec que el Barça esperarà arribar aquest dia per parlar de la situació de Ter Stegen. El que vol evitar el Barça amb el tema Nico Williams és que Nico comenci la pretemporada amb l'Atlètic Club, perquè hi ha un xup-xup bastant calent a Bilbao amb el tema Nico. Per tant, el Barça el que li vol evitar al xaval és això, doncs que el 9, 10, 11, 12 de juliol, doncs que comenci la pretemporada amb l'Atlètic Club, i per això vol efectuar la clàusula abans d'aquests dies.
I diríem, Raül, que fins avui, que és dilluns, dia 30 de juny, el terreny especulatiu era un terreny en què encara es podria moure, no? Pràcticament tothom, un club, l'altre club, la Liga de Futbol Professional i tal. Demà ja es diu de juliol. A partir de demà, d'alguna manera, ja comença un altre tram del calendari, que a partir d'aquí s'han d'anar definint coses.
Sí, sí.
Una altra cosa no val. Hem d'afegir quelcom més, no?
Res més.
Raül, que tinguis bon dia.
Igualment, Fèlix.
Gràcies.
Bon dia.
Ràdio Marca és l'emoció, l'esport és nostre. Ràdio Marca és l'emoció, Ràdio Marca Barcelona 89.1.
Ràdio Marca!
Guau, vaya furgoneta, la he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Descubre todos los vehículos de nuestra flota en iberfurgo.com o visita sus oficinas de Barberà del Vallès, Cornellà de Llobregat y Terrassa.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Descubren células madre.
Arranca 1995.
Llega la inteligencia artificial.
La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
Si aneu a fer esport, recordeu, prendes esportives de protecció muscular Colibrí, que són total i absolutament indispensables. La prenda estrella, el pantaló esportiu de protecció muscular Colibrí, que protegeix al màxim les zones capdals de les cames, quàdriceps, isquiotibials, adductors, abductors, el protector de bessons, la samarreta tèrmica, si voleu. Feu confiança als amics de Colibrí, esteu sempre contents i reconeguts. Us recordo la web www.colibriesport.com, www.colibriesport.com.
Directe Marca Catalunya, repartint joc amb Fèlix Monclús.
Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Count all the reasons. We are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, oh, oh. Can't you taste the feeling? Feeling. colors.
Deixeu-me, amics oïdors, que escoltant la música del so de la Fórmula 1 del motociclisme, ara parlarem amb el Marc Pérez, deixeu-me que us recordi precisament la possibilitat que teniu, si teniu un establiment a prop, si teniu un comerç a prop dels pàrquings de l'Antonio Quílez, dels pàrquings del grup Cohen, feu confiança, recordeu que aquí hi ha un win-win-win, és a dir, guanyen tres bandes, guanya el pàrquing, guanyen vostès perquè tenen un preu molt especial i guanya la seva clientela perquè tenen un preu quasi regalat. Això en el pàrquing Urgell, al carrer Florida Blanca 119, al pàrquing Windsor, a la via Augusta número 2 i al pàrquing Gran Via, al carrer Entença número 61. Aneu allà, teniu informació dels pàrquings de l'Antonio Quílez i allà teniu la possibilitat, doncs, de tenir preus molt assequibles per vosaltres i per la vostra clientela si sou veïns dels pàrquings. Us recordo, Florida Blanca 119, via Augusta número 2 i carrer Entença número 61. Podeu contactar amb ells a través de... d'un correu electrònic, per exemple, a bsnparkingeconomico@hotmail.com, bsnparkingeconomico@hotmail.com, o us adreceu directament a qualsevol dels tres pàrquings perquè hi hagi tres guanyadors amb una molt bona entente, consensuant en benefici de tots. Anem en aquest moment a parlar del món del motor ja de ple amb el Marc Pérez, que el tenim aquí. Marc, bon dia, benvingut.
Bon dia, Fèlix.
Què tal, Marc, tot bé?
Sí, perfecte.
Has disfrutat del motor aquest cap de setmana o què?
Home, la veritat que sí, eh? Hem tingut bones actuacions, dues curses crec que entretingudes i sobretot una mica tirant cap a casa, dues actuacions increïbles de Marc Márquez i de Fernando Alonso.
Doncs sí, per on vols que comencem? Per dues rodes o quatre rodes?
Comencem per quatre, si et sembla.
No, com tu diguis, clar que sí. No, aquí
doncs
manes sí, tu, endavant, Marc.
Doncs la Fórmula 1 que hem tingut. Una victòria convincent de Lando Norris davant d'un Piastri just en el moment en el que més ho necessitava, crec, no? Perquè recordem que venia del zero de Canadà Lando Norris després del seu error amb Piastri a falta de tres voltes pel final i el britànic es planta aquí dues setmanes més tard, domina totes les sessions i li retalla 7 punts al Mundial a Piastri per tornar a deixar-lo en un puny, a només 15 punts. Per tant, després d'11 Gran Premis, tenim el Mundial a només 11 punts, això sí, tot dominat per McLaren, un McLaren que semblava una mica més fluix o que va donar la sorpresa, no entrant en el podi fa dues setmanes. Doncs bé, aquí a Àustria, domini total dels McLaren, això sí, hem tingut competitivitat també per baix, però també entre els dos pilots de McLaren, així que en aquest sentit és una bona notícia. I jo diria que també, no?, en una Fórmula 1 en la que pot passar de tot, com dèiem dijous, no?, perquè fa dues setmanes el podi el conformaven un Red Bull i dos Mercedes, i aquesta totalment al contrari, les quatre primeres posicions, dos McLaren i dos Ferrari, que segurament els Ferrari no els esperàvem tant, i que han tingut un gran rendiment, si més no, molt millor que els Mercedes, que van dominar el Canadà, i també millor que el Red Bull, que ha tingut un cap de setmana bastant dolent, sobretot tenint en compte que Tsunoda no acaba d'anar bé i que Verstappen va tenir mala sort perquè Antonelli se'l va emportar a la primera corba.
Espectacular, com deies abans, Marc, Fernando Alonso, espectacular, brutal, de veritat, tot i que evidentment aquesta setena posició està afavorida també per abandonaments o per un cotxe que n'hi va comptar, com va ser el de Carlos Sainz amb Williams, no? No ho sé, però, escolta'm, s'ha de posar en valor, com es diu ara, és a dir, s'ha de valorar, com hem dit sempre, el que va fer Fernando Alonso. Si Fernando Alonso amb un cotxe que està per estar dotzena posició, de cop i volta et faci setena posició, és espectacular, evidentment. El que no podem pretendre és que Fernando Alonso estigui per davant de Norris, de Piastri, de Leclerc, de Hamilton, de Russell. No, això no pot ser. Això no pot ser, està clar. O sigui, és el primer, és absolutament el primer de tots els altres. I això ja és de molt mèrit.
Sí, sempre tenint en compte que Lawson sí que va fer un bon gran premi, va acabar en sisena posició, però sí que és cert que Fernando Alonso una mica ha fet el mateix que després parlarem, no?, de Marc Márquez, no? Ha fet un gran cap de setmana en un gran premi que segurament no se l'esperava tant, perquè de fet hi ha gent que dirà que sovint se sobrevaloren, no?, les actuacions de l'Asturià, però però si veus una mica com ha anat el cap de setmana, te n'adones del mèrit que té aquesta setena posició. En un gran premi en què l'Aston Martin no anava tan bé, no? Com dèiem, i en el que Stroll, a més, semblava que anava millor, sobretot en els entrenaments lliures, Alonso, que era davant d'ell a la pole, surt 11, mentre que el canadenc va sortir 16, o sigui que el canadenc es va quedar a la Q1 i Alonso es va quedar a les portes de la Q3 per cinquena vegada consecutiva, i en segon lloc perquè la cursa es treu de la màniga uns trucs i un ritme que només els fan pocs pilots i que només l'aconsegueixen pilots escollits, no? I d'una onzena plaça escala fins a una setena per aconseguir 6 punts més i igualar Lance Stroll al Mundial entre els dos pilots d'Aston Martin.
I a més hem de veure això que dius del truc, no? Això que dius treure una miqueta de màgia, com li agrada dir al Lobato, no? Que és gran amic de Fernando Alonso, no? I aquesta màgia que treu ell, aquesta mà esquerra, aquest saber dominar una cursa. Ell, per exemple, en un moment determinat, és avançat per Lando Norris, però ell té DRS en aquell moment, no? Aprofita que té aquest DRS rere Lando Norris per evitar que qui el buscava per darrere, Gabriel Bartoletto, el pogués avançar, no? Però és que ell, amb aquest DRS, té possibilitat d'avançar Fernando Alonso a Lando Norris. Però per què no l'avança? L'avança perquè, d'haver-lo avançat, tenia que donar una volta més. És millor quedar al rebuf darrere d'ell que quan passa Lando Norris acaba la cursa en aquell moment. Per tant, queda en setena posició clarament Fernando Alonso i no hi ha res a dubtar a partir d'aquí. O sigui, és una maniobra de mestre, de mà esquerra, de saber-ho planificar i saber-ho portar a terme de la millor manera, i molt bé per Fernando Alonso. Hi ha gent que pot pensar que potser el posem massa bé, però és que és així. O sigui, quina és la posició en aquest moment d'Aston Martin? La 14a, o la 13a, o la 12a, la 14a
de Stroll. Segurament la de Lance Stroll.
La de Lance Stroll, 14a, sí, per exemple, no? I ell queda, doncs, a meitat entre qui guanya, Lando Norris i Lance Stroll, queda en setena posició. Per tant, a mi em sembla això molt, molt meritori. Dit això, de tota manera, amb aquest duel que tenim amb els McLaren, Norris, Piastri, Piastri, Norris, a mi em sembla que això ho veurem pràcticament al llarg de tota la temporada, com estem veient fins ara, qui és qui surt primer de la primera corba.
Sí, perquè
qui surt
al final
primer de la primera corba s'emporta la cursa.
Sí, sí que és cert que estem veient diferents coses, i segurament això no parla molt bé de McLaren com a equip, no? Perquè normalment sí que és cert que la Fórmula 1 sempre s'intenta que els dos pilots de la mateixa escuderia no competeixin, més que res perquè al final els constructors el que volen és guanyar el Mundial de Constructors i no volen accidents. En aquest sentit, lluitar a la pista no està ben vist normalment entre equips, entre pilots del mateix equip, no? Per tant, sí que és cert que amb McLaren estem veient una mica diferent, no? Els deixen competir més, però també és cert que han d'anar una mica més amb compte, no? Sobretot tenint en compte que fa dues setmanes va passar això al Canadà, no? Que Lando Norris va intentar passar Piastri i gairebé se l'emporta. Al final van portar-se el 0 ell només, però gairebé s'emporta a Oscar Piastri amb ell, no? Per tant, jo crec que a partir d'aquí aniran una mica més en compte, però sí que és cert que estem veient coses diferents i que no és un Mundial tan tancat com acostumaven a veure, per exemple, amb, no sé, altres companys d'equip al llarg de la història. Aquí amb McLaren sí que veiem més avançaments i més coses, però al final el que compta és l'equip, i per això al final qui s'emporti la pole position el dissabte segurament és qui s'emporti la victòria el diumenge, com vam veure ahir.
I en aquest cas, sobretot hem de dir una cosa, amics oïdors, McLaren mostren més cara a la galeria que no de règim intern el que és la lluita entre els seus dos pilots, no? Cara a la galeria sí que sembla que els deixin lluitar, això sí, sense arribar ni no a tocar-se ni a arrossar-se, però sempre afavoriran qui vagi primer dels dos, és a dir, i per això, per exemple, hi ha l'undercut. L'undercut, amics oïdors, que és l'acció de parar abans que un altre cotxe per guanyar-li així la posició, perquè amb rodes noves doncs roda més ràpid, no?, que amb les velles. A partir d'aquí, un undercut sempre li donaran amb opció al primer que no pas en el segon, o intentaran que el segon no ho faci.
Sí, de fet, ahir vam veure com segurament Oscar Piastri volia parar, però el qui van aturar primer és a Lando Norris, òbviament, i això és normal, no? Al final, Lando Norris és qui anava primer, per tant, s'havia guanyat la posició de pista, s'havia guanyat la posició dissabte i a la sortida de diumenge, per tant, el primer en parar és Lando Norris, el que no volen, òbviament, és problemes, però sí que és cert, no és el que deies, no? Sí que tira endavant cap a la galeria, no? Aquestes dites papaya rules que diuen, per veure com ells els deixen competir a diferència d'altres equips, però a l'hora de la veritat el que han de fer és parar primer Lando Norris, afavorir a qui va primer. Sí que és cert que no s'han posicionat totalment amb cap dels dos pilots, però a l'hora de la cursa qui va primer és el que s'afavoreix, perquè tampoc volen zeros, perquè al final el Mundial de Constructors per ells és el més important.
Això que has dit està molt bé, el de papaya rules. Recordem, amics judors, rules són les normes, les regles, i papaya és el color de McLaren. Per tant, són les papaya rules, com diu el Marc, no?
Sí, sí, principi... ells mateixos ho diuen, ho diuen, que les papaya rules, que els deixen competir, però a l'hora de la veritat sí que és cert que el que ells no volen és que hi hagi cap accident entre els dos.
Sí, sí, perquè que, a més, després sí que seria crear un problema de règim intern, no? Hi haurien trompades, sí, sí. Hi haurien conflictes de règim interior, i a partir d'aquí això és el que no es pot tenir, no? Entre altres coses, perquè després ja veuríem el comandant en grup com es posaria, no? O sigui, seria posar-se pedres en les seves pròpies rodes, no? I això és el que no pot ser. Per tant, Williams, per exemple, no els hem vist, no?
No, i crec que ja acostuma a ser preocupant, no? Tercer cap de setmana horrible per Williams, tercer cap de setmana consecutiu. Especialment preocupant és Alexander Albon, però no Alexander Albon en si, no? És que Alexander Albon porta tres grans premis consecutius abandonant, i tot per problemes, sí, sí, de fiabilitat amb el cotxe. Clar, això no parla molt bé de Williams, i més tenint en compte que Sainz li va passar el mateix ahir. Sainz sortia en 17a posició, sí que és cert que porta tres vegades consecutives acabant en la Q a la classificació, és a dir, Carlos Sainz no està donant el rendiment que s'esperava, això també s'ha de dir, però sí que és cert que el Williams no està passant un bon moment, perquè recordem que va començar el Mundial segurament sent el primer equip de la resta, no? Després dels Ferrari, dels Mercedes, dels McLaren i dels Red Bull, però ara sembla que han donat una passa enrere, o bé, els altres han donat una passa endavant i el Williams s'ha quedat estancat, però sobretot i especialment preocupant són aquests problemes de fiabilitat, perquè al final una cosa és que el cotxe no corri, i l'altra és que ni tan sols puguis competir. I això sí que és especialment preocupant.
Marc, una cosa. Tu ja saps que jo no sóc massa partidari de Verstappen, perquè és un pilot que no m'acaba de fer el pes del tot, no? Senzillament, sí, sí. Perquè, no sé, per la seva... ja em ve també una miqueta de... del perfil de personalitat del seu pare, no? A mi aquesta arrogància, aquesta soberbia o prepotència que li ve sempre a Max Verstappen no m'acaba de quadrar. Però t'he de dir una cosa, i és que em trec el barret davant d'ell per el que va, sí, fer ahir. Perquè ahir ell, degut al que li fa Antonelli, ha de deixar la cursa. I no pot córrer. I se li esvaeix una miqueta més la possibilitat de campionar aquest any 2025. I s'ho pren fantàsticament bé, esportivament bé, tenint en compte i sabent que ell això no està acostumat, perquè és el que et pot passar quan estàs dintre del pilot de cotxes. Però Verstappen, com per regla general, durant molt i molt temps ha agafat ell la primera corba o la corba en primera posició o segona o com a molt tercera, però clar, quan estàs al mig del pilot, quan vas més enrere, et poden passar coses com el que Antonelli li feia a Max Verstappen. Ell va baixar del cotxe, va acceptar les excuses, les disculpes en aquest cas d'Antonelli, i per tant no passa res, tu. I això em va semblar molt bé.
Sí, 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 molt bonic el gest que va tenir l'holandès, també perquè a més el va refermar després de roda de premsa, que va dir que això li podia passar a tothom i que no passava res. Ara bé, òbviament, Max Verstappen jo crec que està bastant frustrat, crec que no es veu competint pel Mundial, ja és a 61 punts de d'Oscar Piastri, i hauríem de veure el que hagués fet si estigués lluitant pel Mundial, però ara bé, sí que és cert que el gest va ser molt bonic i va acceptar les disculpes d'Antonelli, la qual cosa diu molt d'ell.
I a mi, evidentment, que m'agrada reconèixer les coses, amic lluïdor, sí, i no és tant de la meva devoció Verstappen per al fet d'aquesta soberbia o arrogància que mostra constantment, sí que, escolta'm, en el moment que veiem una cosa que té una transpolació envers el que hem comentat abans, és qüestió de dir-la també, perquè vés a saber si potser en aquest moment, a més de gran pilot, com sempre ha estat, és millor persona, millor company, no?, company de feina en aquest cas, vull dir, perquè això que li va passar a Antonelli li pot passar pràcticament a qualsevol.
Sí, i més tenint en compte que és un rookie, que també això s'ha de tenir en compte, i crec que Max Verstappen ho va tenir en compte, no? El fet de que, ostres, tampoc aniràs a enfadar-te amb una persona que és el seu primer any a la Fórmula 1, sí, sí. I que al final és un error que pot cometre qualsevol, i un dia et passarà a tu i un altre dia ho faràs tu cap a un altre, o sigui que això, i més Max Verstappen, que sempre ha estat embolicat amb temes com aquests. O sigui que bon gest de Max Verstappen i, bueno, pensant en el següent Gran Premi per ell.
Amb un rookie, amb un rookie, com bé dius, i el tema està perquè Kimi Antonelli, en aquest cas, és un rookie de primer any i fa una cosa de les que Max Verstappen, en el seu primer any, ens va tenir acostumats a veure.
Sí, sí, sí,
o sigui que, vull dir, ell va entrar amb aquella força, amb aquelles brangides, volia menjar el món, no? Possiblement com Antonelli, i feia coses d'aquestes als més veterans, no? Per tant, és igual, vull dir, també la vida, o en aquest cas la professió, et passa una mica de factura i ja està. Cap a on anem? Anem cap a Silverstone, no, Marc?
Sí, en aquesta mateixa setmana, no hi ha descans a la Fórmula 1, aquesta mateixa setmana viatgem a Gran Bretanya, viatgem al Gran Premi de Silverstone.
Espero veure allà el nostre bon amic Lewis Hamilton, eh? De veritat t'ho dic, eh? Veure-lo una miqueta més,
jo crec que el públic
més,
també ho espera, el públic també ho espera.
Ho esperarà el públic, tot i que el públic d'ahir, per exemple, va quedar força decebut, perquè el públic d'ahir qui esperava, com sempre, és a Max Verstappen, no? I aquesta multitud de color taronja que ahir va brillar per la seva absència, més que per la seva presència, però vaja, això passa a les carreres. Lewis Hamilton i el seu Ferrari, que Ferrari no l'acabem de veure,
Sí que és cert que no l'acabem de veure lluitant per victòries, de fet, és que no ha competit cap victòria,
no, no.
Sí que és cert que potser van estar més a prop a Mònaco, però ara bé, a Mònaco és impossible avançar, ja ho sabem. Però sí que van estar una mica més en termes de ritme i de, sobretot a la classificació. Aquí han anat millor, perquè al final per ells jo crec que també és important anar millor que els Mercedes i anar millor que els Red Bull, una tercera posició de Charles Leclerc, la quarta de Lewis Hamilton, però sí que és cert que en tot moment se'ls veu molt, molt lluny del que és McLaren i del que és lluitar per un Mundial, o sigui, per un Mundial i per una carrera, perquè al final sí que veus que Mercedes pot tenir caps de setmana millors, cap de setmana pitjor, igual que Max Verstappen amb el Red Bull, però poden competir per guanyar una cursa, de fet ja ho han fet, ho ha fet George Russell i ho ha fet Max Verstappen, però això sembla molt lluny de moment pels Ferrari, que sí que poden competir per algun podi, porta 4 Charles Leclerc, cap Lewis Hamilton, però de moment semblen molt lluny de les victòries.
Que és veritat que hi haurà qui pensi també, Marc, el fet de dir, home, no estan tan lluny perquè veiem que Lando Norris fa primer, Oscar Piastri fa segon, i Charles Leclerc i Lewis Hamilton fan tercer i quart. No, evidentment, amb el que és posicions no estan lluny, però no, no, a Fórmula 1 sobretot el que hem de mirar és el temps.
Sí.
O sigui, si un Ferrari queda 20 segons i l'altre queda 30 segons, vol dir escurçar en el món de la Fórmula 1 20 i 30 segons costa un munt, costa no, pràcticament una temporada sencera.
Sí, sí, òbviament, i també s'ha de contextualitzar una mica, no? Perquè estem veient això que dèiem al principi, de que depenent del circuit va una escuderia millor que una altra, però el que sí que estem veient és que Mercedes o Red Bull sí que poden lluitar per una cursa, però els Ferrari no estan. Ara bé, van segons al Mundial de Constructors, segurament també perquè com a dupla, tenen una dupla molt regular, no?, que és Lewis Hamilton i Charles Leclerc, això no és tant a Mercedes i a Red Bull, que sí que tenen dos pilots molt forts, com són George Russell i Max Verstappen, però després els seus acompanyants, Kimi Andrea Antonelli, perquè rookie, ha fet curses millors, curses pitjors, i és un Oda, que com a tots els companys de Max Verstappen li està costant adaptar-se.
Molt bé, passem a les dues rodes, passem al motociclisme.
Sí, perfecte.
Molt bé, et va agradar el que vas veure?
Home, a mi em va encantar. I per mi el titular d'aquest Gran Premi d'Assen és semblant al de Mugello, Fèlix. I és que sembla que Marc Márquez no té rival. Faci el que facin els rivals, facin el que facin ell. Les dues setmanes que ha fet a Mugello i aquí, en dos grans premis en els que havia guanyat només una i dues vegades al llarg de la seva carrera, és sensacional. Aquí ha sent de nou victòria a l'esprint i a la cursa, però amb conclusions diferents, diria, no? Perquè crec que aquí Marc Márquez no només ha demostrat una superioritat molt gran als seus rivals, sinó que per mi sobretot ha demostrat ser un pilot supermadur i supercomplet. Perquè a diferència del que va passar a Itàlia, aquí es notava clarament que no era el més ràpid, de fet, ell mateix ho ha dit tant el dissabte com el diumenge, però ni Àlex Márquez el dissabte ni Bezzecchi el diumenge el van poder avançar a l'esprint i a la cursa. Per tant, és que ara mateix sembla invencible i ja són 68 punts els que té d'avantatge al Mundial amb un Àlex Márquez que, per cert, va ser operat a més ahir per la nit després de caure a la cursa i no va poder sumar, òbviament, després de la caiguda. Ara mateix té una fractura